Banco Santander t'ofereix els apunts imprescindibles.
Aquest diumenge 1 de juliol entrarà en vigor el copagament dels medicaments sense cap ajornament i just un mes després, el 1 d'agost, cauran de la llista de la Seguretat Social 426 fàrmacs. Això va confirmar la ministra de Sanitat als consellers del RAM que es van reunir plegats a Madrid. I és més, Ana Mato va avisar que això només és el principi perquè la llista es revisarà periòdicament amb l'objectiu d'estalviar 2.200 milions al sistema. Per ara, se'n salven la majoria d'analgèsics, com ara paracetamols i ibuprofens, i també els genèrics per controlar el colesterol. Va seguir aquesta reunió a Madrid l'enviada especial de RAC1, Maria Xinxó.
D'aquí un mes s'haurà acabat el finançament per alguns antiinflamatoris, antimigranyosos, xarops pels refredats o pomades per problemes cutanis. Els noms i els cognoms dels 426 medicaments, però, encara no s'han concretat i, de fet, els consellers van marxar de Madrid sense cap llistat oficial. El Ministeri diu que calia fer aquesta revisió i que les continuarà fent i assegura que controlarà les farmacèutiques perquè no pugin el preu d'aquests fàrmacs un cop deixin d'estar finançats. La part bona, que segons Ana Mato, això obre la porta a introduir medicaments més nous i més efectius.
Esta medida va permitir revisar la financiación de una serie de fármacos de baja utilidad terapéutica y para síndromes menores. A su vez, vamos a poder incorporar a la financiación pública los medicamentos más novedosos y con mayor valor terapéutico, que también tienen un coste mayor para los ciudadanos.
Amb aquesta mesura, diu Mato, s'estalvien 458 milions d'euros anuals. Els únics que van aixecar la veu perquè no tenen clara l'exclusió d'aquests medicaments van ser el conseller Basc i la consellera andalusa. També aquestes dues comunitats van ser de les més beligerants pel nou copagament dels fàrmacs en funció de la renda que entrarà en vigor aquest diumenge.
Però què se n'ha fet de Boi Ruiz, que 24 hores abans deia en aquest mateix programa que el món a RAC1 que demanaria una moratòria per aplicar el nou model de copagament dels fàrmacs? Remember when?
Analitzarem si nosaltres hem de retardar l'aplicació d'això per evitar precisament que la gent tingui que avançar uns diners que no té per què avançar. Tal com estan les coses, el que sí que m'atreveixo és dir que si el diumenge apliquem el copagament serà amb la garantia de que ningú pagarà més el que li toqui pagar amb el terme de topalls.
Cosa que ara en aquests moments vostè
cosa
no garanteix.
En aquests moments no puc garantir. Per tant, si hem de retrasar això, doncs mirarem de retrasar-ho.
Doncs ahir, per sorpresa, no va demanar cap retard. Segons el conseller, ara sí que Catalunya està preparada per aplicar el nou sistema i evitar que els pensionistes hagin de pagar més del que els toca.
Nosaltres estem en condicions del dia primer de mes posar en marxa el sistema de copagament per nivell de rentes, tal com diu el Real Decret, garantint que la gent no tindrà que avançar diners en el moment on es passi del topall.
Suposo, doncs, que el sistema informàtic haurà fet una recuperació miraculosa que farà que el diumenge que ve tot estigui a punt. L'incògnita encara és saber exactament com s'ho farà la conselleria per detectar quan un pensionista ha arribat al seu topall i ja no li toca pagar més pels medicaments. Però, en fi, si ho diu el conseller, ens ho creurem. Per cert, que el futur de la sanitat es va negociar en una reunió de més de 3 hores, ahir a la tarda vespre, amb aquest neguit que tenia la ministra Mato.
Agradecerle su presencia y su paciencia y además en un día como hoy que deberíamos estar todos viendo el jugar a España, me han dicho que todavía vamos 0-0 y si lo hacemos rápido pues tendremos ocasión de ver al menos el segundo tiempo.
Clar que sí. Escoltem el comentari que hi posa ara el periodista Rafael Vallbona.
Sense ajornaments ni matisos i amb una llarga llista de medicaments que deixen d'estar finançats per la Seguretat Social, la ministra Ana Mato li ha deixat ben clar al conseller Boi Ruiz que aquí qui mana és l'Estat per moltes transferències que hi hagi. El conseller ha respost que valorarà que el medicamentàs no perjudiqui segons quins sectors socials, però tret d'aquesta frase de cara a la galeria, res de res. Mentre els bascos han anunciat un decret que els permetrà saltar-se el copagament. Un decret i els diners que tenen i que no tenim nosaltres, és clar. Algú li hauria de dir al conseller que això no és la patronal de la sanitat que dirigia abans i que en l'actual situació no pot fer i desfer el seu gust. S'estalviaria patinades, l'home. I parlant de la situació que avui es veu en sanitat com ahir en educació. N'hi ha que d'això en diuen intervenció, encoberta si ho voleu, però eficaç al cap i a la fi. O sigui, que ja no és qui paga mana, perquè de pagar els catalans ens en fem un fart. Ara és qui mana diu el que es paga i qui ho paga. Així els bascos a casa seva i els espanyols a la resta manen. I nosaltres, amb un mal de cap d'ibuprofè, pagat de la butxaca, ep.
Avui, qui és el vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Pedrós, fa un interessant article a La Vanguardia que es diu Sacrificis i responsabilitat, on hi llegim que no sé si les mesures que s'han proposat per racionalitzar la despesa farmacèutica contribuiran a aquests objectius, però cal analitzar-ne bé l'impacte per reconduir-les en cas que sigui necessari. Abocats irremeiablement a aquests canvis, és imprescindible que es facin sota una avaluació tan objectiva com sigui possible del cost-benefici de la inclusió-exclusió de fàrmacs de la cartera del finançament. I per això ens calen agències d'avaluació independents, transparència i molt diàleg i consens amb els professionals que tenen cura dels pacients perquè la seva aplicabilitat sigui entesa i acceptada. Salvaguardar els elements fonamentals del nostre sistema és essencial. Més coses. La Generalitat no recuperarà els diners que ha posat de més per l'acollida d'immigrants. 1.200.000 euros. No ha pogut convèncer el govern espanyol perquè recuperi la partida que aquest any ha deixat a zero. El conseller Cleries va tornar ahir de Madrid amb les mans buides i amb una plantada de la ministra Ana Mato que només va dedicar 5 minutets als consellers de benestar. El conseller català diu que no descansarà fins que la ministra els escolti i denuncia que amb la deixadesa de Madrid es posa en perill la cohesió social. Declaracions de Cleries a la nit a RAC1.
Si els trens no corren tant, doncs que no corrin. Però el que no podem permetre és que hi hagi persones que perden el tren de la societat. I en aquests moments, si les polítiques socials no les fem a consciència i col·laborem bé totes les administracions, ens pot passar això. I això són fets irrecuperables.
L'any passat, la partida per fer cursos d'integració a aprendre català va ser de 15 milions. A Catalunya és on viuen un 27% dels immigrants extracomunitaris de tot l'Estat. Com dèiem, el davantal, per primer cop la independència guanya per majoria absoluta. Avui el 51% dels catalans votaria sí a les urnes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. La preferència per tenir un estat propi també se situa per davant de l'opció d'una Espanya federal o de mantenir Catalunya com una comunitat autònoma més. Els que votarien a favor de la independència han augmentat un 10% l'últim any i mig i els que creuen que viurien millor en una Catalunya independent ja són ara el 55% dels encastats. De fet, el director del CEO, Jordi Argelaguet, admet que alguns dels encastats votarien independència per la butxaca.
Sí que trobem que hi ha el que en podríem dir un electorat que en podríem dir independentista, entre cometes, dur, perquè tenen un convenciment molt clar que van amb aquesta línia. I també trobem una part de gent que diu que votaria la independència, però que serien independentistes també, entre cometes, més tous, inclús amb algunes argumentacions que moltes vegades s'acaben vinculant elements de conjuntura econòmica.
El principal problema dels catalans continua sent l'atur, tot i que millora la percepció del funcionament de l'economia en general. També ja hi ha altres lectures. Per exemple, que el 37,3% se sent tant espanyol com català i un 30,2% més català que espanyol, com ens recorda Victoria Prego, la periodista del diari El Mundo. La Prego també escriu que això és un plato cocinado. I escriu, receta, cómo cocinar un estado de opinión pública que permita a un líder presionar para alcanzar la meta política que el líder ha vendido a esa misma opinión como la tierra prometida. Ingredientes, un puñado de medios de comunicación propios, un mensaje victimista fácil de entender, un saqueador oficial, una promesa de felicidad, un instituto de opinión solvente, una pregunta de las que obligan a estar a favor o en contra. Elaboración, digo Victoria Prego, se empieza lanzando durante años un mensaje fácil de entender que diga España no roba, se lanza ese mensaje en todos los medios de comunicación y se hace repetir insistentemente por los periodistas de las televisiones y radios autonómicas financiadas por el propio gobierno. El mensaje básico debe llevar este añadido. Si Cataluña tuviera el pacto fiscal que Artur Mas reclama Rajoy, los ciudadanos no padecerían los recortes que ahora sufren. O incluso este otro. Si Cataluña fuera independiente, no tendría los problemas económicos que tiene. A l'editorial del mateix diari, del diari El Mundo, avui també podem llegir que d'entrada podrien preguntar-se per què hace falta un CIS català. No hay que descartar tampoco que el sondeo que indica que un 51% votaría por la secesión haya sido cocinado por la Generalitat en un momento en el que esta presiona por el pacto fiscal y contra los fallos que tumban la immersión lingüística. Escoltem ara el comentari que posa el periodista del periòdico i col·laborador del Monamar a RAC1, Fidel Marreal.
Més de la meitat dels catalans que avui tenen dret a vot són nous votants respecte a la transició. Aquest relleu generacional, juntament amb la greu crisi econòmica i social que patim, porten a un comportament electoral inèdit, desacomplexat i extremadament crític amb els poders establerts, el sistema de partits i institucions fins ara intocables. Aquesta pot ser una de les explicacions de l'increment de partidaris del sí en un hipotètic referèndum independentista. Un altre gran motiu, òbviament, és la indignació acumulada per anys, com la sentència de l'Estatut, els dacs del català o l'incompliment de l'Estat envers Catalunya. La qüestió és si el govern de Convergència emprendrà obertament la via independentista aplaudida pel 64% dels seus votants o mantindrà la seva indefinició crònica per por a perdre centralitat, excepte si conclou que la centralitat és ja independentista. Llavors el problema el tindrà fonamentalment el PSC, on hi ha força divisió al respecte. En qualsevol cas, segons la mateixa enquesta, un 39% dels consultats creuen que el principal problema de Catalunya és l'atur i la precarietat laboral, seguit del funcionament de l'economia i la insatisfacció amb la política. Un 7% esmenta el finançament i un 5,9% les relacions Catalunya-Espanya. I no em resisteixo a constatar que nit a Barcelona es llançava força petards i coets per la victòria de la Roja i que aquests dies en barris com Llefià o La Salut, a Badalona, per exemple, hi ha força banderes d'Espanya als balcons.
És un quart de nou. Ara en Fidel precisament parlava de l'èxit de la selecció espanyola de futbol i la celebració que va haver-hi a molts llocs de Catalunya i de molta gent sobre la victòria de l'equip espanyol. Efectivament, els penals van situar l'equip de Vicente del Bosque a la gran final de diumenge de l'Eurocopa, certificant que la filosofia i la pràctica del Barça dels darrers anys també s'ha hagut fer gran una selecció espanyola rejuvenida, lavada com perlant, més glamurosa i sobretot més entranyable que l'anterior de la fúria. Ahir es va classificar precisament perquè va saber ser més grup, més equip que una Portugal dibuixada a través del bolígraf de Cristiano Ronaldo. A PAMS. Primer anem amb l'enviat especial de RAC1, Damià López, que hi va ser veient el partit a Donetsk.
Cesc Fàbregas torna a passar a la història després de transformar de nou el penal decisiu d'una tanda d'un partit de creuament d'Eurocopa. Ho va fer el 2008 contra Itàlia quarts i ahir va transformar el penal que classificava Espanya per la final.
Tenia molta confiança, tenia un moment positiu molt gran a la meva vida que va ser fa 4 anys, aquell pensament que em donava molta confiança i per això mateix he demanat tirar el cinquè penal, més que res. No, el míster m'havia dit que tirés el segon, però no sé, jo li he dit que volia tirar el cinquè i, bueno, li he insistit una miqueta i al final, bueno, tingut una sort.
Espanya jugarà diumenge a la final a 3:15 a l'Estadi Olímpic de Kiev contra el guanyador de la segona semifinal que es disputa avui entre Alemanya i Itàlia.
El partit va ser avorrit i tota l'emoció va quedar per la tanda de penals. Per Portugal van fallar Moutinho i Bruno Alves. Per Espanya només va errar el primer Xavi Alonso i Cesc va transformar el definitiu. Menció a part pel penal que va xutar Sergio Ramos. Ens hem de treure el barret davant la temeritat que va fer Ramos. Si el fallava, la broma del penal que va fallar contra el Bayern de Múnich es multiplicava per 100. Si el fallava més, com el va decidir xutar l'estil Panenka, es multiplicava la conya per 1.000. Doncs com un crac, Panenka i gol. Entenem avui el titular de la pàgina 2 de l'AS, Sergio Ramos de Nuestras Vidas. El central andalús deia a Telecinco que tenia la confiança per fer-ho.
La verdad que es algo que tenía ya ganas, ¿no? Porque después de la vivencia en semifinales con mi equipo, pues tenía ganas, ¿no? De volver a tirarlo, porque lo he hecho siempre, porque siempre me he encontrado en un estado anímico bueno y de confianza y tenía ganas de demostrarlo.
Per cert, que tothom parla avui d'Iker Casillas i de Cesc, que va tenir la valentia de xutar l'últim, però la gent parla, però menys, del jugador més regular de tota aquesta Eurocopa de la selecció espanyola, que es diu Jordi Alba, que, per cert, ja és jugador del Barça, que, de fet, signarà la setmana que ve per l'equip blaugrana. Una gran Eurocopa, la de Jordi Alba. El cantó de Portugal, Cristiano, no va arribar a xutar perquè s'havia reservat pel cinquè penal. Com encertadament escriu avui el de Goberto Escorcia, a La Vanguardia es pregunta per què no va llançar Cristiano. I el mètode de l'acció diu que el marquen els futbolistes, qui se sent segur llança, qui està menys cansat diu jo la fico, o com Cesc ahir a la nit, que va revelar que li va dir a Paco Grande que no volia llançar el segon, sinó que posa amb el cinquè. Per intuïció va dir. O com Sergio Ramos, que va voler llançar-lo perquè tenia l'espina clavada contra el Bayern i va tenir la seu freda a llançar-lo a l'estil Panenka o a l'Opirlo. Ens va quedar el dubte de per què Cristiano no va esperar, per què Cristiano va esperar a voler ser l'últim. Santi Nolla, el director de Mundo Deportivo, avui escriu: España cumplirá el domingo un ciclo histórico, 2 finales de Eurocopa y una de Mundial en 4 años. Cristiano tendrá mucho más difícil ser el Balón de Oro y en cambio Iniesta subirá enteros en el máximo galardón individual del mundo. Del Bosque, sin duda, ya lo tiene todo ganado. La Vanguardia también obre amb un La Roja cap a la tercera y abraçats a la final. El periòdico titula Sal a la final i apunta un èxtasi d'Espanya. El Martí Pere Arnau escriu que va ser una semifinal jugada des de la por. El País apunta en Espanya un passo a la triple corona. En Ramon Besa afegeix que, però, que s'esperava més de la selecció espanyola. El sentiment patri apareix descaradament a la portada de l'ABC amb un orgullosos de ser españoles, la frase que va dir Ramos. A la razón és con España hasta el final. El Mundo roja como hierro candente y en cambio si vas a Portugal el Jornal de Notícies diu mala sort, el Correio de Mañá parla de mala sort a la loteria dels penals, el Público només els penals van frenar Portugal. En canvi el Wall Street Journal, parlant del resultat d'ahir, diu Espanya se situa a una victòria de la immortalitat. Escoltem el comentari del periodista i col·laborador del món a RAC1, Jordi Costa.
Espanya jugarà la seva tercera final en 4 anys, un mèrit tan indiscutible com evident és que els deixebles de Del Bosque no han jugat bé a futbol en tot el torneig. Passa que són una generació tan extraordinària que han anat fent via gairebé per inèrcia, sense que el Marquès hagi estat capaç de resoldre els seus dubtes, ni especialment l'absència de Villa. Primer va ser Cesc, després Torres, i ahir el que faltava per veure, Negredo. El que alguns havien volgut vendre com un Barça-Madrid transportat a un torneig de seleccions va ser un bunyol, amb més brusquedat que espectacle i amb més respecte que ocasions de gol, que només va reviscolar l'emoció dels penals. En aquest punt, a Cristiano Ronaldo li va tornar a sortir creu. Va fallar una ocasió clara davant Casillas en el temps reglamentari i després no va ser a temps de llançar el cinquè penal de la tanda. El portuguès es va quedar amb cara de pomes agres, lamentant la confabulació astral que el persegueix i deixant passar l'única oportunitat que tenia de fer ombra a Messi en la lluita per la pilota d'or. En canvi, la cara és la de Sergio Ramos. Sigui per valentia o per inconsciència, no només va prendre la responsabilitat de llançar un penal venint d'enviar-ne una a la lluna contra el Bayern, sinó que va triar el xut més agosarat possible. No li donaran el Nobel de Física, però olé els seus pebrots. A falta de futbol, fúria.
Ara que parlem de la selecció espanyola, tens el que escriu la Susana Cuadrado a La Vanguardia i llegim sobre Sara Carbonero, la periodista de Telecinco, i per ella Iker Casillas diu que xafardejant al Twitter qualsevol pot veure que aquesta periodista desperta passions. La nòvia d'Espanya, que no princesa del poble, que aquest títol el té un altre, i el de nòvia de Catalunya, Shakira, aixeca alguna cosa més que l'ànim d'Iker. Encén també Twitter i parla de la nit de Sant Joan, on Sara Carbonero es va emprenyar per la reacció que va haver a la xarxa a través dels comentaris que feia a través de Telecinco. Diu Cuadrado, a Sara Carbonero li recomanarien des d'aquesta columna que aprengui a encaixar millor les crítiques, almenys de la mateixa manera que els afalacs. També les brometes, encara que de vegades grinyolin. De fet, és francament complicat saber si és bona o mala periodista, tenint en compte que la seva aportació principal al periodisme esportiu és respondre a bestieses com Sara, com està la gespa? O preguntar a un panteixant futbolista com està de feliç després de guanyar un partit. Un incís, no s'hi valen els atacs per la seva condició de dona. Això no. No és el primer comentarista esportiu ni serà l'últim el disparador. Jordi Grau de TV3 també té el seu personatge clon, el Cracòvia. També és recent l'atac en massa des de Twitter contra Juanma Castaño de la Copa per deixar anar allò de quina festa, no?, a un jugador del Mirandés que havia caigut derrotat contra l'Atlètic a la Copa del Rei. Per Sara Carbonero, escriu Susana Cuadrado, hi ha un abans i després del petó casillenc davant la càmera, per bé o per mal. Doncs la Susana Cuadrado a més comença l'article dient aquesta columna ha quedat escrita a punt per les rotatives abans que s'acabi el partit. Així que quan vostè la llegeixi avui, l'Espanya-Portugal ja serà història. O haurà fet història, depèn. Diu, i escrivim amb la incògnita del resultat i sense veure una acció Sara Carbonero a la gespa. Doncs bé, esclar, no sabia què havia fet Sara Carbonero. Doncs bé, en va fer una que novament torna a ser motiu de bef a la xarxa. Molts cops és molt difícil estar a peu de camp i estar a l'aguait de tot. Després del partit entrevistava Andrés Iniesta, autor del gol del segon penal llançat per la selecció espanyola. I la Carbonero li preguntava això.
¿Cómo ha sido lo de los penaltis? ¿Te apetecería haber tirado un penalti hoy?
Sí, bueno, de hecho lo he tirado el segundo y bueno, ha sido llegar al final del partido, decidir los que íbamos a lanzar. Y bueno, afortunadamente pues todo ha salido bien.
Carbonero no sabia que Iniesta havia llançat un dels penals, així s'excusava la noia després, i ensumant-se que les conyes a través del Twitter serien cruels, de fet sota l'etiqueta Gràcies Sara, ja se n'han mofat els últims dies.
Pues muchas gracias Andrés. Compañeros, ya sabéis, mañana en Twitter ese penalti de Andrés Iniesta, que lógicamente yo estaría tan nerviosa que estaría pensando en otra cosa y no lo vi.
Gràcies, Sara.
A vosaltres.
Doncs això, Gràcies, Sara, de Manu Carreño, és en aquests moments trending topic a Espanya. Per cert, nova enganxada entre Esperanza Aguirre i el govern Rajoy, ara a propòsit d'Eurovegas. La presidenta madrilenya dona per fet que si Sheldon Adelson vol que s'hi fumi, s'hi fumarà. La ministra de Sanitat, Ana Mato, es va afanyar a respondre para el carro. Esperanza.
Evidentemente, la prohibición de fumar se cambiará.
Fumar es malo para la salud. Este ministerio tiene previsto mantener la ley del tabaco y lo que sí que es verdad, y lo he dicho reiteradamente, pues yo estoy dispuesta a escuchar todos los argumentos que se me planteen y a estudiarlos detenidamente. No tengo la menor duda que Esperanza Aguirre nunca incumpliría una ley.
Per cert, deixeu-m'ho dir si no rebento. Un dia, si volem, fem la llista dels restaurants de Madrid on encara hi ha gent que fuma amb cendrers a la taula. A Madrid, sense problema. Barcelona insisteix que no s'ha d'aconseguir el projecte a qualsevol preu. L'alcalde Xavier Trias diu que està en joc la imatge de la ciutat i està convençut d'on ha d'anar a parar el complex.
Estic encantat que una persona digui, escolta'm, vull muntar un negoci, que vull ser que sigui un negoci d'atracció turística important en el sud d'Europa i alligeixo i tinc el dubte Barcelona o Madrid, doncs jo crec que és indiscutible que s'equivoca si ho posa a Madrid.
L'Europa del creixement ha de passar avui de les paraules als fets. Després de setmanes de cimeres i trobades preparatòries, engega a Brussel·les el Consell Europeu amb el futur econòmic i polític dels 27 sobre la taula. François Hollande, que arriba amb Rajoy i Monti de bracet, és el ferm defensor de la solidaritat econòmica entre països. A instància seva s'hauria d'aprovar un paquet de 130.000 milions d'euros per mesures de creixement, però la cancellera Merkel es tapa les orelles cada cop que es pronuncia el remei més esperat, els eurobons. Aquest migdia, Rajoy i Merkel dinaran plegats abans que engegui el Consell. Ahir Rajoy ja va dir al Congrés que demanaria que s'apliquessin mesures per evitar que els estats membres haguessin de pagar quantitats massa altes per finançar-se i no estarà sol. En aquesta croada té el suport del cap de l'oposició, Alfredo Pérez Rubalcaba.
No podemos durante mucho tiempo financiarnos a precios como los que nos estamos financiando en estos momentos. Hay muchas instituciones y también las entidades financieras que no pueden acudir a los mercados. Pasa en España, pasa en Italia y pasa en otros países. Por eso también es un tema capital.
Yo defenderé en el seno del Partido de los Socialistas Europeos esas propuestas coordinadas con el Gobierno de España. Va usted, por tanto, con el apoyo del Grupo Socialista y creo que demás grupos en esta Cámara.
Mentrestant, ahir Merkel i Hollande van acostar posicions en una trobada prèvia a la cimera. En tot cas, Alemanya no vol sentir a parlar d'eurobons i, a més, ahir va aconseguir que l'Eurogrup, els ministres de Finances de la zona euro, tornessin a vetar la possibilitat d'injectar diners directament als bancs espanyols, com insisteix Mariano Rajoy. Per cert, en capítol de tribunals, la Fiscalia vol imputar un nou delicte a Iñaki Urdangarín, en aquest cas per blanqueig de capitals. Ho han confirmat a RAC1 fonts judicials. El Ministeri Públic sospita que el gendre del rei i Diego Torres van enviar els diners que guanyaven il·lícitament cap a dos pseudoparaïssos fiscals. Encara als tribunals, avui Isabel Pantoja baixa dels escenaris per pujar-se a l'estrada dels jutjats. Com diu El Mundo, comença el seu via crucis judicial per una de les causes del cas Malaia. El judici es farà a l'Audiència de Màlaga i s'hi han acreditat més de 150 periodistes d'una trentena de mitjans per seguir fil per randa tot el que hagi d'explicar la folclòrica sobre la seva relació amb Julián Muñoz i Maite Zaldívar. Pantoja està acusada d'un delicte de blanqueig de capital. Segons el periòdico, els fans han noliejat 11 autobusos plens de seguidors de la cantant que aniran a donar-li suport. És a dir, qui no té feina, el gat pentina. 4 minuts i 2 quarts de 9, la notícia optimista amb l'Heroi Merlín. En plana cultural, el Festival Faraday de Vilanova i la Geltrú dona el tret de sortir d'aquesta nit a un estiu de festivals. Aquest vespre, Ainara Legardón i Random Feeling seran els primers en saltar l'escenari. Tot i això, els plats forts seran demà i demà passat. Per l'escenari de la Platja del Mar passaran Herman Dune, Mates Mates, Love of Lesbian, La Casa Azul, aquí estem escoltant, i Spirit. El 21 de juliol es farà el Faraday Major al Parc Esportiu del Garraf i a l'octubre el Faraday Tardor a l'Auditori Eduard Toldrà.
A l'Heroi Merlin estem d'aniversari i comencem celebrant-ho amb tots els luxes, amb un 20% de descompte en tots els nostres productes. Recorda-ho, només aquest divendres 29 de juny a la teva botiga La Maquinista, Sabadell, Sant Boi, Sant Quirze, Badalona i Tarragona.
L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
Per cert, que aquesta matinada ja hem descobert quina serà, atenció, la cançó... Ho dic així... directament, la cançó taladro de l'estiu, perquè és la cançó oficial dels Jocs Olímpics de Londres d'aquest estiu. La cançó oficial estrenada al primer canal de ràdio de la BBC són els Mews i sona la cançó així. La cançó es titula Survival i ahir es va presentar oficialment. A banda de ser la cançó oficial dels Jocs Olímpics, també serà la música que sonarà quan els atletes entrin a l'estadi olímpic i quan vagin a recollir les medalles. Tot i que intuïm que quan es recullin les medalles, el que se sentirà serà l'inici de la cançó, que sona així. Ja sigui més elèctric o més orquestral, el que està clar és que els organitzadors dels Jocs Olímpics de Londres han decidit optar per una cosa diferent a la de Bisbal de Tor, per entendre'ns, eh? I parlant de Londres, atenció al que llegim a la premsa britànica. Segons el The Guardian i el Times, el magnat de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, vol fer un circuit urbà pel centre de Londres. De fet, assegura que està disposat a pagar més de 35 milions de lliures per fer el Gran Premi de Londres. El circuit tindria uns 3 quilòmetres i passaria per alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat, vol Ecclestone, com el Palau de Buckingham o Trafalgar Square. Repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu amb Joan Lluís García, Míriam Ballbé i els esports amb l'Albert Ferran.
Una cinquantena de dotacions terrestres dels bombers treballen per controlar el foc forestal de Cabassers a la serra del Montsant, al Priorat, que va començar ahir a la nit a causa d'un llamp. Els mitjans aeris ja s'han afegit als terrestres i està previst que també col·laborin dos hidroavions. Els bombers calculen que aquest foc afecta un perímetre d'entre 150 i 200 hectàrees de terreny. Un altre foc que afectava la comarca, la Bisbal de Falset, ja està controlat i hauria cremat una hectàrea.
Aquesta tarda sabrem el nom del nou director del Teatre Nacional de Catalunya.
Catalunya. Hi ha quatre candidats que opten al càrrec: Oriol Broggi, Carme Portacelli, Josep Maria Mestres i Xavier Albertí. Una comissió d'experts els va seleccionar entre 16 candidats. Durant les últimes setmanes han defensat el seu projecte davant del Consell d'Administració, que avui tindrà l'última paraula.
El diari gratuït Què també plega la Pradeta després de l'ADN i el Metro. Ahir al vespre l'empresa va comunicar als treballadors que l'elimina l'edició en paper i ja mantindrà la versió digital. El Què té una plantilla de mig centenar de persones amb 5 redaccions a tot l'estat, una de les quals a Barcelona. L'únic diari gratuït que sobreviu és el 20 minutos.
I la resta dels esports en Repsol.
En bàsquet, Víctor Sada acaba contracte amb el Barça aquest 30 de juny i ha deixat clar a RAC1 que el seu objectiu és continuar al club blaugrana. De totes maneres, Sada no ha tancat del tot la porta a l'opció NBA. Memphis Grizzlies és una franquícia que s'ha mostrat interessada en el jugador, tot i que és una possibilitat llunyana. I en motos, finalment, no hi haurà sanció a Marc Márquez pel seu incident amb Pol Espargaró al Gran Premi de Catalunya. El Comitè d'Apel·lació de la Federació Internacional ha desestimat el recurs presentat per l'equip d'Espargaró.
Hola, com va? Soc aquella platja que encara no coneixes. Però, com veuràs, no parlo ni polinesi, ni hawaià, ni anglès amb accent australià. Per què? Perquè estic al teu mateix país. Però, és clar, com que encara no m'has descobert, no saps que la meva aigua també és cristal·lina, que la meva sorra és blanca i que estic aquí al costat? Vinga, busca la guia Repsol, troba-hi la platja que més t'agradi i vine a gaudir.
Encara et queda molt per conèixer del lloc que ja coneixes. Guia Repsol 2012.
I acabem amb notícies sobre el padre Apeles. Recordeu que Apeles va ser fa un mes llarg, un dilluns a les 11, en aquest programa, i abans d'ahir ja escoltàvem un fragment de la llarga entrevista que li vam fer on explicava les seves depressions i angoixes. Abans d'ahir li vaig demanar a la Montse Girona, productora del Món RAC1, que el busqués aviam si volia dir alguna cosa. El seu mòbil permanentment fora de cobertura, i la Montse va decidir enviar-li un correu electrònic. Hem rebut resposta aquesta matinada a 2:45. I diu, textualment: moltes gràcies pel teu interès, no em trobo gaire bé i no estic en condicions de fer entrevistes. Una cordial salutació. Des d'aquí tornem a reiterar el desig que el personatge culte del padre Apeles es recuperi i que el personatge decideixi no tornar-se'l a devorar.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.